Al matí, amb Raquel García.
Just fa un any us explicàvem una prova pilot al nostre país d'assistència sexual per a persones amb discapacitat psíquica que perseguia l'exemple d'iniciatives consolidades a països com Holanda o com a Suïssa. Una iniciativa que es va materialitzar gràcies a dues entitats vallesanes, Actua Vallès de Sabadell i la Fundació President Amat Romens de Fopart de Terrassa. El projecte va començar amb 6 treballadores sexuals que es van anar formant amb l'ajuda de les dues entitats per poder treballar amb aquest col·lectiu que es troba amb diversos problemes per poder tenir relacions sexuals i afectives. De fet, segons alertaven, un 3% de les persones amb discapacitat viuen la seva falta d'experiències sexuals com un problema emocional que condiciona negativament el seu dia a dia. Per saber com ha evolucionat, avui hem convidat a la Laura Sánchez, que és coordinadora del projecte Dona d'Actua Vallès. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
També ens acompanya la Cristina Urbano, treballadora social de Fopart. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I avui tenim amb nosaltres la Maria Assumpció Baro, també de Sensi, no? Mare d'en Salvador, de 44 anys, amb discapacitat intel·lectual. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, expliqueu-nos, un any després, quin balanç feu d'aquest programa, de la posada en marxa d'aquesta col·laboració? Vinga, Laura.
Començo. Bé, nosaltres, tant des d'un inici, no?, que se'ns va proposar des de Fopart, no?, poder participar en aquest projecte, fins a dia d'avui, realment estem molt engrescades, no? És un projecte que ens atrau molt, que creiem molt necessari, que entenc que per Fopart, no?, i per les famílies dels usuaris que s'atenen des d'allà, és un projecte arriscat, no?, molt innovador, però que pot aportar molts beneficis a les persones implicades. I des del projecte Dona, no?, des de la nostra banda, és un nou argument, no?, de poder presentar davant de la societat, davant de les pròpies treballadores sexuals, no?, de com donar-li una volta, no?, com fer donar arguments perquè elles s'empoderin, perquè vegin aquesta feina, si és el cas de que no la porten, no es senten gaire agraïdes, no?, o creuen que estan fent una feina que no es pot considerar una feina, doncs que puguin donar-li una volta i veure un sentit, no?, un sentit positiu i un sentit de portar benefici, no?, i un dret, no?, que és el dret de la sexualitat, a moltes persones que sense aquesta iniciativa doncs seria complicat que poguessin accedir.
I en el vostre cas, des de Fopart, quin és el balanç?
El balanç des de les persones que han utilitzat el recurs és genial, és encantador, acostumen a repetir. És un projecte que els ha donat l'oportunitat de viure la seva sexualitat amb dignitat i per tant ha estat molt, molt positiu, no? El portem amb molt, intentem portar-lo amb molt de rigor. És un projecte que el cuidem moltíssim, però les persones que hi participen estan molt, molt contents i m'atreviria a dir que les famílies també.
Ara després parlarem amb l'Essència per descobrir doncs, la implicació i la valoració que fan les famílies, però també crec que és interessant parlar de que aquest és un projecte que reivindica el dret de la sexualitat, no?, en aquest col·lectiu i que a més treballa amb dos col·lectius que són molt vulnerables, no?, que encara viuen i pateixen l'estigma de la societat.
Sí, respecte a les persones amb discapacitat, no? Ja al llarg dels anys, no? Sempre hem pensat que les persones amb discapacitat, pel fet de tenir discapacitat, són persones asexuades o que no tenen necessitat del sexe, no? I el que ens hem adonat amb el temps és que el sexe forma part de totes les persones, tinguem o no tinguem discapacitat. I per tant, d'alguna manera, al mateix moment en què tractem a les persones en tot un global, no?, i tractem amb elles i els hi donem suport en totes aquelles coses que la puguin necessitar des de la fundació, no?, doncs en el camp laboral, no?, perquè tinguin un treball digne, els assessorem en els espais de lleure, els intentem donar suport en la seva vida independent, perquè no els hem de donar suport en la seva sexualitat quan per ells mateixos tenen dificultats en poder-la viure perquè tenen dificultats en les relacions personals. Per tant, des d'aquí hem de reivindicar el dret a la sexualitat de les persones, de totes les persones, també de les que tenen discapacitat, i per tant, doncs acompanyar-los en tot el que puguem.
Mm-hmm. Ara ho deies, no?, que a vegades la societat pensa que són asexuals, quan en canvi doncs, a buscar aquest plaer és una necessitat per ells com per qualsevol persona. Per què encara és un tabú? Per què no se'n parla?
Jo penso que és que no se'n parla en general. Vale, no, la sexualitat a dia d'avui encara m'atreviria a dir que és una mica tabú, no? I per tant, la sexualitat de les persones amb discapacitat, doncs com que a vegades els menys valorem, no? Com que són persones que tenen una sèrie de dificultats, bueno, que això és un altre element que queda allà, però que no hauria de tenir valor, no? I des de la Fundació pensem que la persona té valor en si mateixa. I per tant, com que té valor en si mateixa, la sexualitat és algo que forma part d'ella també. I des del respecte a la persona, des de respecte a la treballadora, des de respecte a la família, l'hem de poder treballar. I això és el que hem intentat fer i del qual ens en sentim molt orgullosos d'haver-ho fet.
Mm-hmm. Laura, en el vostre cas, explica'ns també, no? Doncs, com aquest programa pot ajudar, doncs, a les treballadores sexuals, no? A oferir, doncs, a una altra sortida, no? I a posar fins i tot en valor la seva professió.
Mm-hmm. Sí, el col·lectiu de treballadors sexuals és un col·lectiu molt estigmatitzat, no? Sobre el que recau molts prejudicis, i segurament molts d'ells van molt relacionats amb el que comenta la Cristina, no? El tabú del tema del sexe, no? Ja no només en aquest col·lectiu de persones amb discapacitat, sinó en general, no? En la nostra societat. Llavors, tot el que té relació amb el sexe, doncs es veu brut, es veu lleig, es veu indigne, no? Llavors hi ha tot aquest discurs, no? De que això no és una feina, de que la gent, tothom que està realitzant aquesta activitat, doncs és perquè està obligada o perquè no té certa llibertat, no? Sempre hi ha d'haver-hi algú que t'està obligant perquè com a dona tu no ets digna, no? De fer aquesta activitat. Llavors és reivindicar una mica, no? El paper de la treballadora sexual com a treballadora sexual, sense que participi en un projecte com el de FUPAR, mm-hmm. No? Perquè al final, si estem parlant de persones amb discapacitat intel·lectual o amb problemes de salut mental, però hi ha molta gent a la societat que té problemes de relacions, que té, no?, moltes limitacions que no el permeten tenir una relació sexual per ella mateixa, no? Sense haver de pagar en un moment o d'acudir a una persona que li pugui satisfer les seves necessitats sexuals o altres tipus de necessitats, no? Al final, el treball sexual és un camp tan complex, no? I caben tantes situacions diferents que llavors, no? Participar en aquest projecte, doncs, ens dona una situació més, no? Més nova, que pot fer que molta gent que té molts prejudicis, que no li entra al cap, no? Com, com és aquesta realitat, doncs donar un argument per, bueno, no? D'alguna manera començar a trencar estigmes.
Uh-huh. L'any passat vau començar, eren 6 noies que havien començat a formar-se en aquest projecte. A hores d'ara, quantes dones, quantes treballadores sexuals s'han implicat en el projecte i una mica quin és el seguiment que heu estat fent?
Bueno, jo diria el projecte, no sé si recordo malament, es va començar el 2006, pot ser, amb la Daniela? Fa bastants anys des de la primera idea inicial, no? La Daniela era l'antiga coordinadora del projecte Dona. En aquella època sí que es van, no?, incorporar en el projecte o es va donar l'opció de diverses noies, se'ls va explicar, no?, l'existència d'aquesta participació. I arrel d'allò sí que va quedar la Clàudia, que va ser la primera noia que va participar en el projecte, i sí que l'any passat vam tornar a realitzar un altre curs de formació que hi van participar 10 treballadores sexuals, i d'aquestes actualment n'està participant una.
Uh-huh. Com es va fer aquesta formació, aquest assessorament? Què és el que, doncs, intentàveu, doncs, ajudar, no?, a aquestes noies? Perquè, clar, suposo que és molt diferent a la tasca que han de fer, no?, amb els clients habituals que també, doncs, amb els usuaris de FUPAR.
Si parléssim amb elles dirien que potser no és tan diferent, mm-hmm. No? Mm-hmm. Però originàriament la idea era la iniciativa va néixer des de la Fundació, no? Des d'una necessitat que nosaltres tenim i teníem en el seu moment, no? Llavors el que sí que sempre hem volgut és que fos algo molt curós per la persona que utilitza el recurs, però també dignificar a la treballadora sexual, vale? Entenem que la persona amb discapacitat i sense discapacitat, quan té un mal de queixal va al dentista, quan té un mal de cap va al metge de capçalera i quan necessita un psicòleg va al psicòleg, no? Per tant, el dia que necessita un recolzament en temes de sexualitat, doncs utilitza la terapeuta sexual. Llavors, tota la formació purament de la sessió entre les dues persones, nosaltres com a FUPAR no hi podíem intervenir o no hi hem d'intervenir, però sí que ens semblava que dignificar-les era també explicar-los que a part de la relació purament sexual volem anar molt més enllà, no? Volem treballar aspectes d'inclusió, volem treballar aspectes de salut sexual, volem treballar aspectes de comunicació, volem treballar aspectes d'higiene, molt important, aspectes d'higiene, vale? Volem treballar el contacte físic, val? algunes sessions de treballadores sexuals, quan hem compartit amb elles, a vegades no han acabat havent-hi relacions sexuals tal i com les entenem, no? Sinó que la persona necessitava una abraçada.
Clar, perquè sovint pensem doncs, en el coit, no? I potser només necessiten això que deies, no? Carícies, abraçades, potser sexe oral, potser, doncs, clar, no sempre és mantenir...
O la possibilitat de veure una dona despullada, en aquest cas, no? Que no l'havien tingut l'oportunitat de veure-la, que no sigui consumint pornografia, eh? Aquest és altre tema, val? Llavors, nosaltres des de la Fundació el que sí que volíem és que coneguessin el perfil, no?, de la persona amb discapacitat, que probablement marxarien les persones sense haver tingut una relació purament coital, eh? Sinó que no els estranyés que els hi demanessin una abraçada o que els hi demanessin o que els hi expliquessin les seves històries que els hi passen en el taller, no? Perquè això ens ha passat, eh? Vull dir que arriben allà i després et diuen, mare meva, quins problemes té en fulanita, no? I dius, i com ho saps? Ah, doncs la meitat de la sessió l'hem dedicada a xerrar, no? Bueno, doncs això és, no? També la terapeuta sexual els pot acompanyar en tot aquest procés que, francament, és superenriquidor per les persones que utilitzen el recurs.
Sensi, en el vostre cas, el teu fill reivindicava el dret a tenir sexe? T'ho demanava? Et deia...
Sí, él siempre, desde hace mucho tiempo, pues decía, o sea, porque él tiene problemas de comunicación y tal, ¿no? Es muy, muy, muy cortito. Y entonces él decía, yo es que me voy a morir virgen, mamá. Y yo decía, pues anda, qué tontería. Pues ya te saldrá una novia o tal. Ha tenido varias relaciones, pero yo no sé ya si tuvo o no tuvo relaciones sexuales. Pero para él era un problema. Él se compraba sus revistas, sus revistas, sus vídeos, sus todo. Bueno, y un día comentándolo fui a FUPAR a hablar con Román y Cristina y se lo comenté, mira, mi hijo tiene esta preocupación. Entonces, bueno, pues poco a poco pues me fueron informando. ¿A ti te parecería mal? Digo, a mí no. Digo, yo, para lo que sea para mi hijo, lo mejor, cualquier cosa. Sexo, pues sexo. Lo otro, pues otro. O sea, me da igual. Yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz. Entonces, la verdad es que cuando ya se hizo y, bueno, va, mira, ya lo tenemos más o menos, pues bueno, ¿cuánto vale? Venga, ahora yo haciendo trato. Entonces, tal, una hora es tanto, vale, perfecto. Y yo le decía, mira, vamos a empezar por media hora, que te veo a ti. No te veo yo para una hora todavía. Entonces, pues bueno, lo hicimos de esto y mi hijo, pues encantado de la vida. Oye, vino muy contento y... Estando el otro día hablábamos con la Cristina, digo, ¿se acuerda? Dije, sí. Digo, cuando vino mi hijo a casa, dice mi hija, ¿qué le pasa a este? Dije, viene muy contento. Digo, pues nada, pues que ha ido de paseo.
Que ha ido de paseo,
claro,
¿no?
Claro. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí, no recuerdo bien las veces que ha ido, no lo recuerdo. Pero vamos, primero fue con Claudia y ahora iba con Ana. Y perfecto, oye, muy contento del paseo. Ya está.
Clar que sí, perquè tenia aquesta necessitat. No sé si a casa, però tots ho vau rebre de la mateixa manera. El padre, la hermana, bueno, todos pensabais igual, ¿estabais de acuerdo?
Mi marido, es que a él eso tampoco le ha gustado nunca. O sea, el tema este no le ha gustado nunca de los hombres que vayan. Esto dice que no lo ve bien, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, a el día que hicimos la reunión, él decía, pues yo no voy a llevar a mi hijo a llevarlo. Claro, digo, pues yo sí. ¿Es verdad?
Sí, sí.
Y digo, pues yo sí, yo si tengo que llevarlo, lo llevo. Pues no, mi hijo va solo, él se arregla, se pone pimpolla, se pone chulo, se pone tal, se ducha, se arregla, y ya, la cataclán.
Se
la
pone colonia.
La mamá lo lleva.
La higiene, la
mamá,
la higiene.
Pone la mamá colonia. Lo lleva a la estación y luego, pues, luego viene andando, que haga ejercicio tú.
Porque ¿cómo arribeu a aquest pacte, Sensi? O sea, ¿tú ya tienes el contacto de
sí, no, yo cuando él tiene necesidad o tiene ganas o lo que sea, llámalo como quieras, pues entonces llamo a Román o a Cristina, oye, que mira, que mi hijo quiere ir a Ana, en este caso.
A dar un paseo, sí, como tú dices.
Y entonces, pues nada, pues él va, estipulan el día, la hora y ya está, y va y...
Suposo que...
Él es muy... Lo que sí es muy de esto que no le gusta que sepan que va a ir. Solamente lo sé yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no le gusta que lo sepa nadie. Bueno, pues, oye, él es muy reservado. Mi hijo es muy reservado para sus cosas. Y él, pues, bueno, pues va...
Y
hace sus cosas y viene y se ha acabado.
Y además supongo que a ti como madre... te da una tranquilidad, una seguridad,
claro que sí.
¿No? Que conoces
claro que sí.
con quién va,
claro
sabes
que sí,
esta chica se ha formado. Que...
Sí, porque a veces había salido con chicos de FUPAR, habían ido allá abajo a Raval y todo eso. Y él decía, algunos hablan con unas chicas y se van para arriba. Digo, tú no vayas a hacerlo, ¿eh? Dice, no, yo no. Entonces, cuando le salió esto, digo, ¿te parece bien? Y me dice, es que no sé, porque él es del no sé. Es que no sé. Digo, mira, tú pruebas. ¿Que te gusta? Bien. ¿Que no? Pues nada. A las revistas otra vez.
Clar, suposo que, Cristina, en aquest sentit, vosaltres també ajudeu, no?, els usuaris, els prepareu, els hi expliqueu, no?, perquè moltes vegades, doncs, és aquesta manca d'experiència, no?, que moltes vegades suposo que tenen molts dubtes, no?, de com, doncs, han de relacionar-se amb aquestes terapeutes, no?,
Bueno, aquí és on ve la part més que intentem cuidar més, juntament amb Actua, no?, El que nosaltres sí que hem tingut sempre molt clar des del minut zero és que les persones, no totes les persones, estan preparades per utilitzar aquest tipus de recurs i abans d'utilitzar-lo han d'haver fet un treball, no?, de conscienciació del que anem a fer, on anem, amb qui anem, per què hi anem, no?, i és tot un treball que fan acompanyat del psicòleg i paral·lelament jo com a treballadora social el faig amb les famílies, no?, I és un treball molt curós perquè l'hem intentat cuidar moltíssim, no? I des d'aquí això sí que ho haig d'agrair molt a Actua, no? El que nosaltres no volíem és que els nostres nois, que després parlarem de les noies, eh? Jo vull reivindicar un treballador per noies, eh? Que tinc aquí la Laura, li dic, eh? Necessitem un treballador per noies.
Claro.
Vale? I perquè el necessitem, val? Llavors, el que vam intentar era buscar un espai on els nostres nois es poguessin sentir còmodes, no? Per tant, ells no van a un lloc on trobaran massa gent, val? Per no dir que no en troben, vale? El que volíem era personalitzar-ho, per tant, que la persona que els hagués de rebre fos una persona com el que va un terapeuta i que t'obre la porta i et rep, doncs això és el que volíem també, no? I tots això ells ho saben, no? Saben amb qui es trobaran, sap com se diu, que no hi haurà ningú més, que no els molestaran, que no hi ha possibilitat de consumir altres coses que no sigui purament el que van a fer allà, i això, bueno, això ens ho ha proporcionat Actua, eh? Si no hagués estat així no haguéssim pogut tirar endavant tampoc el projecte.
Ara explicaves, no? Necessitem també un noi per les noies,
un,
no?
Dos,
per les
tres,
usuàries.
Els que calguin, eh?
I escolta, explica'ns el per què, perquè jo recordo que l'any passat quan ens visitàveu ens explicàveu que, clar, si no es satisfà aquesta necessitat, això pot acabar generant problemes, no? De conducta, de convivència, d'insatisfacció...
Bueno, el que hem descobert al llarg del temps és que els homes tenen necessitats sexuals, però les dones també les tenim, no? I com les cobrim? Llavors, doncs, per aquestes coses de la vida és molt més fàcil trobar una treballadora sexual que vulgui treballar amb els nostres nois, però la Laura ja està cansadíssima de rebre correus meus que li diguin necessito un noi. Necessito nois per treballar amb nois i necessito nois per treballar amb noies. I la realitat és que tots tenim necessitats sexuals i no les tenim cobertes per les dificultats que tenim per trobar algú amb qui tenir-les, no? Llavors és que la necessitat hi és, però no trobem el candidat.
Laura, què és el que passa? Sí. Per què no trobem candidats?
Bueno, perquè tal com estem parlant, no? Estem tenint molta cura amb aquest projecte, no? Amb com es fa, pel que comporta, no? No volem sorpreses i llavors, bueno, la Cristina també és molt exigent. Llavors, primer que des del projecte Dona atenem gairebé el 98% de persones que atenem són dones, un percentatge també molt, molt lleu, no? Són dones transsexuals i el minoritari són homes, no? Ara mateix aquest any doncs, potser hem vist i hem atès a 10 homes en tot l'any, no? Llavors, el tema del treball sexual masculí també està molt invisibilitzat, no? No sabem si és que n'hi ha menys o és que està com més amagat, no?, que el treball sexual femení. Llavors, bueno, a nosaltres ens costa arribar, ens costa trobar un candidat, no?, que li pugui semblar interessant la proposta i que també nosaltres veiem un candidat viable per fer aquesta feina, perquè no oblidem, aquesta feina no la pot fer qualsevol persona. No. no?
Evidentment que no. Escoltem, si us sembla, a la Clàudia, que era una de les assistentes sexuals que l'any passat ens explicava com se senten els implicats i quin rol agafa ella.
Van subiendo con esa, como con esa caricias, ¿no? Con esa carencia, ¿no? Y ya cuando ya tú estás con ellos, que tú te sientes ahí ya con ellos, pues mira, el rol tuyo es agradarlo, ¿no? Y tú eres la que tiene que tener la responsabilidad de ellos. Y tú eres la que tiene que tener el control, porque muchas veces te piden muchas cosas, muchas veces quieren hacer muchas cosas, pero tú lo controlas y le dices, no, esto es así, así, ¿sabes? Porque cuando se sienten, como cuando están contigo ahí dentro, como que quieren, como que te quieren, se quieren comer el mundo, ¿sabes?
També la Clàudia destacava la importància de fer-ho bé per aconseguir que aquestes persones, doncs, després estiguin bé, se sentin còmodes.
Quería que se sintieran bien, protegidos, ¿sabes? Que no le pasara nada. Además de yo ser una persona que yo no tengo ningún tipo de problema de ni de alcohol, ni de fumar, ni de nada, yo quiero transmitirle eso a la persona que está conmigo. Mira, tú vas a estar bien, yo soy una persona sana, yo quiero que tú estés bien también, ¿sabes? Y yo buscaba un lugar bonito, higiénico, limpio, que ellos se sintieran muy bien, porque en realidad eso es lo que ellos necesitan, un espacio, una tranquilidad, ¿sabes? Y si tú lo haces, pues mira, hazlo bien. Lo que hagas, hazlo bien.
I per últim, ens explicava com es sentia diferenciant aquestes persones amb discapacitat dels clients habituals.
Bueno, la diferencia es muchísima. Porque, por ejemplo, tú estás en una casa y tú estás trabajando y tú no sabes qué tipo de persona va a llegar. Y cuando tú estás dentro de la habitación, tampoco sabes cómo va a reaccionar. No es lo mismo que ya tú tienes un cliente que ya tú conoces, ¿sabes? Es como si fuera un historial clínico que tú tengas, ¿no? Entonces, que ya tú sabes de lo que carece, de lo que quiere, de lo que piensa y de lo que desea y la fantasía que quiere, ¿sabes? Entonces, cuando tú te encuentras con una persona con discapacidad, al caso de ello, esa persona ya yo sé qué le voy a hacer, esa persona qué quieren, esa persona cómo se va a sentir, cómo yo lo voy a tratar.
Com valoreu aquestes opinions que ens feia la Clàudia, no? Que parlava amb naturalitat, sense embuts, no? M'agradava molt com es preocupava per protegir, no? Com deia ella, doncs, als usuaris, no? Per trobar, doncs, aquell espai on es poguessin, doncs, sentir còmodes i segurs.
A mi em sembla excel·lent, no? A la que suposo que potser li deu haver sorprès una mica més és a la Sensi, que potser no l'havia sentit parlar d'aquests espais, no? que crea amb els nois.
Bueno, a ver, yo creo que sí. A ver, por lógica, tiene que ser así, porque ellos esto está por estas dos señoras, están fabulosas, ¿no? Entonces, yo tengo que confiar en todo lo que hace y por lo que he visto, pues puedo totalmente confiar en que mi hijo está en buenas manos, uh-huh. Vamos a decirlo así, ¿no? Bien, me parece estupendo, vamos. Uh-huh. Y que hubiera muchas más y que venga ese chico, por favor.
Clar, i a més és el que deies tu, que després tu has comprovat que el teu fill, doncs, guanyava confiança,
claro,
es trobava millor,
claro,
no? Més tranquil.
Y no solamente eso, sino que ya en el ámbito de trabajo, de FUPAR, mi hijo ha tenido problemas porque, bueno, como le faltaba, pues habíamos tenido algunos problemas a escondidas, con una chica, y entonces, pues no, pues si se puede esto reparar y que ellos allí realmente que sean amigos, que luego hay alguna pareja, estupendo, si yo, porque mi hijo tenga pareja, no tengo ningún problema, pero que lo hagan bien, no que se escondan como lo han hecho, no que tengan que tener problemas como mi hijo los tuvo. Entonces, yo, para mí es un descanso que mi hijo, mamá, que necesito, pues venga, adelante. Y supongo que los padres de las chicas, pues les debe pasar lo mismo. Por favor, más chicos.
Muy bien, Sensi, venga, que hoy saldrá.
Què en penses? Ara el que ens explicava, no? La Sensi, de que si no satisfan, doncs, aquestes necessitats, això pot provocar, doncs, aquests problemes, no? De conducta en
pot provocar, joves? No, provoca, val?
Ho heu detectat vosaltres,
sí,
no, l'entitat?
Sí, evidentment. Vale? És que vivim homes i dones i a la Fundació compartim espais homes i dones i la sexualitat la tenim tots, no? Llavors, quan no la tens satisfeta d'una manera o altra, la busques. I les persones que no tenim discapacitat encara podem tenir una mica el que és la conducta correcta, no? I que penses, bueno, mira, aquell està fantàstic, no? Però no debo i no debo i m'aguanto i no debo i per un lloc 4 sortiré. Uh-huh. Les persones amb discapacitat intel·lectual a vegades aquesta possibilitat i aquesta capacitat de raonament no la tenen, no? Llavors, si jo ho vull i ho puc aconseguir, per què no ho puc tenir, no? Llavors és quan són en llocs on són incorrectes, se'ls ha de cridar l'atenció, els hem de dir això no està bé, i dius, no està bé compartir un espai. Clar que està bé, el que passa que no està bé en el lloc de feina, o no està bé al carrer, en un banc. Però si tu tens un espai per poder-ho fer, per què no està bé, no? Llavors, això ens passa, uh-huh. ens passa i ens passa molt sovint, no? També t'haig de dir, una mica en benefici dels pares, no? No tots ho viuen com la família de la Sensi.
Això volia també doncs, explicar-ho, no? Que ens, suposo que l'essència és un cas no excepcional, però aquesta predisposició, aquesta naturalitat, no?
Bueno, és la primera.
És la primera.
Vale? O sigui, és el conillet
d'Índies. Sempre hi ha d'haver una primera, essència. Sempre hi ha d'haver
vale?
una primera.
És el conillet d'Índies. En el sentit
ho expliques, que... però? Ho expliques o és un tema que millor... que...
En casa?
En el teu entorn, o amb la gent, amb coneguts...
Bueno, no, perquè...
O amb altres famílies, fins i tot de Fupart, per explicar no, al meu porque... fill, li ha anat bé, potser
a ver,
t'ajudaria...
Yo, com los de Fupart, no mucho, porque la verdad es que no voy a muchas reuniones, porque he tenido un restaurante y yo, por mí, de esto no he podido. Pero yo, vamos, yo no tengo ninguna objeción de si alguien me pregunta cualquier cosa, explicarle, porque encuentro que es una cosa tan natural. Todos hemos tenido... un deseo, una necesidad. ¿Por qué no? Ellos. Y yo te digo, si yo mi hijo me lo ha pedido y lo ha querido, hemos contactado y arreando a hacerlo.
Vosaltres expliqueu a altres famílies doncs això, no? Que amb altres usuaris funciona. Quina és la valoració que fan?
A veure, no en fem un abanderat. Val? Quan vull dir no en fem un abanderat és el mateix pel que us explicava abans, perquè encara hi ha famílies que continuen pensant que el tema de la sexualitat en les persones amb discapacitat ens ho hem de mirar amb pinces, no? No totes les famílies estan preparades per afrontar una situació d'aquestes, una proposta per part de l'equip. Llavors ho hem de fer, les persones amb discapacitat necessiten el seu temps i les famílies també. Llavors, bueno, és un tema d'anar-ho treballant, d'anar-ho fent veure, de posar-ho fàcil, no? De que entenguin que han de respectar el seu familiar i respectar les seves necessitats. I en algunes famílies és més fàcil i en d'altres no. I en algunes no ho podrem fer mai, perquè el que no ho farem és d'amagat, evidentment, no?
No, evidentment, perquè recordem quins són els beneficis, no? De tenir aquesta assistència sexual per a aquest col·lectiu.
El benefici principal és el benestar emocional, va molt més enllà de purament la sexualitat. Són persones que se senten totalment plenes, perquè són iguals a la resta. Per tant, la seva relació, la seva manera de comunicar-se, la seva manera de relacionar-se, millora segur perquè tens totes les teves facetes de la teva vida cobertes. I per tant, tu com a persona millores. De fet, en el Salves és que se li nota, Trastorns de conducta arrels d'aquest problema no els hem tornat a tenir més.
Sí, i... es va acabar el problema, no?
Bueno, n'han vingut d'altres, però aquest sí.
En aquest sentit, vull dir.
Sí, quan llavors l'hem vist o que ha començat a tenir alguna necessitat i que ha estat mal gestionada, ha estat el moment on hem hagut de dir-li, què, Salva, què et sembla? Tu regala la teva mare pel teu aniversari.
A veces me llama Cristina o me llama Román y me dice, oye, ¿qué te parece si digo, pues si él quiere preguntárselo, si él quiere adelante, pues ya está. O sea,
sí, que es ell qui decideix, perquè a vegades suposo.
Sí, no, yo no decido. Él es el que me dice a mi mamá, tal o Cristina o Román me llama y entonces yo le digo, yo digo, Salva, ¿qué te pasa? ¿Te quieres ir a bueno, no sé, que es del no sé, otra vez. Y entonces, pues, digo, oye, mira, ¿qué os parece? Vale, ellos hablan con él y entonces ya me... Tal dia, tal fecha, tal dia, tal hora.
O a vegades també suposo que la medicació que pren és forta, potser pot tenir, doncs...
No, mi hijo no puede tener fuerte la medicación. Es intolerante a la medicación fuerte. Por eso estamos ahora como estamos, muy mal. está hospitalizado y está muy mal. Y entonces, pues, porque no le dan con la medicación. Y lleva ya 2 meses. Y bueno, pero yo espero que salga ya mismo para que vaya con la Ana.
Claro que sí, hay que ser optimista.
Será el regalo que le haremos.
No, no, yo ya se lo dije, digo, la recuperación. Va, cuando salgas, digo, a la Ana. Vale, vale.
En aquest sentit, Laura, suposo que al nostre país encara li queda molt, no?, per avançar, per recolzar, doncs, el paper de les terapeutes sexuals i també de les treballadores, no?, perquè, doncs, com comentàvem a l'inici, no?, doncs, a Holanda o a Suïssa, doncs, es té molt en compte, no?, la funció terapèutica, i fins i tot, doncs, es paguen fins i tot alguns d'aquests serveis, no? Cosa impensable a casa nostra.
Sí, sí, està clar que altres societats, no?, que estan més avançades en aquest sentit, es subvencionen, no?, perquè és un dret al tenir les cobertes les necessitats sexuals, un dret que ha d'estar inclús subvencionat, no? Tothom ha de tenir accés, no?, i un accés el més fàcil i el més natural possible, no? Totes les persones podrien, les que no tinguin tantes dificultats, accedir directament a un local on es ofereixin aquests serveis, i el de FUPAR per nosaltres és una aposta com molt valenta, no?, que també els hi agraïm, no?, des d'aquí, perquè, bueno, és juntar com dos col·lectius totalment oposats, no?, el tema de les treballadores sexuals, com es veu, no?, des de fora, i el tema del col·lectiu de persones amb aquestes dificultats, no?, que com que són, que s'han de protegir, que, no?, que per això ja fem, no?, que aquest entorn sigui més controlat, intentem que el local no estigui compartit amb altres persones perquè, no?, per tenir una mica de control, no?, sobre el que qui entra, què es fa, què no es fa, però bueno, no?, el ser valents i apostar per un projecte com aquest, doncs nosaltres ho agraïm, no?, ens ajuda també a la nostra tasca de desmitificar una mica el treball sexual.
Mm-hmm. Doncs precisament, mm-hmm, per acabar, intentem treure, no?, mites i prejudicis. A cadascuna de vosaltres us demano que li diríeu, no?, a la societat per canviar, doncs, aquesta mirada.
Cal ser atrevit en aquesta vida i donar oportunitats a les persones. Cadascú necessita un suport i l'hem de poder trobar i li hem de poder donar, però sobretot cal ser atrevit. Jo penso que el ser atrevit és el que ens ha portat a estar aquí avui, eh?
Totalment. Laura.
Jo, des de la banda que em toca a mi, no?, el testimoni de la Clàudia, que potser molta gent li sorprèn, no?, no és només quan fa serveis a persones amb discapacitat, no?, el tema del treball sexual es pot portar des de moltes maneres diferents, pot tenir moltes mirades, no?, i el fet de poder donar carinyo, estima, amor, comprensió, escoltar, abraçades i també, no?, una descàrrega sexual, física, doncs d'això es tracta el treball sexual, no?, més enllà de tots els prejudicis, uh-huh, i les coses dolentes, no?, que relacionen amb aquesta activitat.
Uh-huh. I que al final és una realitat, no?, que
exacte,
existeix, i uh-huh, millor, doncs, a mirar de cara, no?, que no, doncs, amagar-nos. Sensi.
Pues yo les diría a los familiares que piensen un poquito en esos hijos, esos hermanos, quien sea, esos familiares que piensen en ellos mismos si ellos tuvieran que renunciar a lo que la vida te da, ¿no? Que es la sexualidad.
Uh-huh. Entonces, y el afecto, ¿no?
Y el
como
afecto,
hablábamos.
Exacto. Y entonces, pues que den un poquito más adelante, que den un paso más adelante en este tema.
Que siguin atrevits, eh? Com deia la Cristina,
exacto,
que siguin atrevits, i que així segurament canviaríem el món,
sí,
eh? El transformaríem si cadascú de nosaltres intentéssim, doncs, això, ser atrevits i buscar la nostra felicitat i millorar les relacions. Moltíssimes gràcies a totes tres.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.